Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Què tal, com esteu? Divendres, dia 28 de gener, el calendari atapeït de partits ja s'ha posat en marxa i això només pot tenir un aturador, la Covid. Si no hi ha contratemps, tocarem ferro. Després de jugar contra l'Alcoyano, ara toca la línia de la Concepción. I la setmana que ve, com sabeu, tornarà a haver-hi doble compromís Betis Deportivo i Atlètic Balears. Independentment d'estadis i de rivals, és evident que la concentració de tants partits en poc temps pot propiciar que el Sabadell, en la mesura que sigui capaç de mantenir el seu bon moment de forma, tregui el cap per fi de la part baixa. Està en disposició de fer-ho ja diumenge, depenent de com vagi tot, perquè és 2 punts per sota de la permanència, per tant menys d'un partit de marge, i amb aquests 2 partits encara pendents de disputar en el seu dia. Per tant, com diu el Pichichi Jacobo, una oportunitat d'or per escapar-se de les places perilloses.
Ara tenemos 3 partidos muy seguidos en muy poco tiempo, y si lo que pensamos todos es en salir de ahí. Ese es el primer objetivo y a partir de ahí el tiempo dirá. Pero sin duda el objetivo es salir de ahí y empezar a mirar para arriba, que es lo que queremos todos.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
I tot això quan comptem pràcticament les hores, que no pas els dies, que falten per tancar el mercat de fitxatges. Amb el Toni González, a les vies de so, un cop més arrenquem.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que Rafa Nadal ja és a la final d'un altre gran slam de l'Obert d'Austràlia de tenis. Victòria en 4 sets avui del manacorí contra Matteo Berrettini. El rival de diumenge serà Medvedev, que ha guanyat a Tsitsipas també en 4 mànigues. La final femenina enfrontarà l'australiana Ashley Barty amb la nord-americana Danielle Collins. Adama Traoré passa la revisió mèdica amb el Barcelona aquesta tarda. L'extrem de l'Hospitalet arriba cedit del Wolverhampton sense opció de compra obligatòria. Dilluns podria ser presentat. I el Brasil no ha passat de l'empat a 1 contra l'Equador en el classificatori sud-americà pel Mundial. L'entrada del porter clavant-li els tacs al coll a Mateus Cunha de l'Atlético Madrid, esgarrifosa. També aquesta matinada, Paraguai 0, Uruguai 1 i Xile 1, Argentina 2. I per últim, còmoda victòria del Barcelona a l'Eurolliga de bàsquet. L'equip de Jassi Kevicius va superar ahir l'Asbel francès 84-71 en el que és el 17è triomf blaugrana en 22 jornades. Som-hi, amb el sumari de l'hotel.
Avui visitant l'Hotel Suís.
Rebrem la nova directiva del Sabadell Nord. També escoltarem d'aquí a no res a Pedro Munitis en roda de premsa a la nova Creu Alta, l'anàlisi de la balompèdica linense de l'Agustí Bernat, o Pere Llats, l'últim entrenador de l'Eix Gómez i d'ahir en Tarrafeta, a l'OAR Gràcia.
L'actualitat de la primera ref.
Presentat Admonio com a nou reforç del Linares, Cristian Galas, tant com ha sonat aquí a Sabadell, ha signat pel Castellón fins al 2024, 2 anys i mig. Déu-n'hi-do. Alberto Bueno, del Ionicos, firma per l'Algeciras. Borja Llarena rescindeix el seu contracte amb el Costa Brava i, a més, l'esport situa Alfa Dioncú del San Fernando al Barcelona B i Tòful Montiel de la Fiore i Cassio Júnior del Leganés B a l'Atlètic Balear, segons IB3.
De quin partit no estarem pendents?
De l'Inter Turco contra el HIFK, Copa de la Lliga de Finlàndia, que acaba de començar fa 7 minuts i mig, si és que ha anat en hora.
I a les xarxes socials?
Fa 10 anys, la Sandra Santanyes, la ciclista sabadellenca, i el també ciclista Toni Pacio celebraven el 10è aniversari de casament participant a la Brasil Ride. La primera escriu al segon en obert a Instagram dient: "Ves entrenant, que aquest any en fem 20 i podries tornar a demanar-me la mà en alguna cursa per parelles, sense pressió", diu la Sandra.
Avui celebra el seu aniversari
l'exarlequinat Pol Roger, també Elisenda Pérez i Manuel Gato.
tal dia com avui, de l'any passat...
Acabem repassant alguns titulars a radiosabadell.fm. Per exemple, Adri Cuevas i Pedro Capó es reincorporen amb el grup i apunten al Logroñés, o Dani López s'estrena a la banqueta del juvenil A del Mercantil.
L'Hotel Suís estrena horari, d'una a dues, a Ràdio Sabadell.
Vuit minutets, una miqueta més per sobre de la una. Marxem ràpidament cap a la nova Creu Alta a veure si tenim novetat o no, a veure si ja tenim a Pedro Munitis preparat per la roda de premsa prèvia al partit d'aquest diumenge a les 12 a la línia de la Concepción, aquest Balona-Sabadell. Pau Vituri, què tal, com estàs?
Què tal, Adri? Com estem?
Pel so, diria, interpreto que tranquil·litat. No sé si ara em diràs el contrari.
Sí, no, no et diré el contrari. Molta tranquil·litat. Queda pel meu rellotge, això, poc més d'un minut per arribar a la 1:10, aquesta roda de premsa, que, doncs això, ens deien que aniria en hora, que s'avançaria fins i tot uns minuts. Per tant, si no passa res estrany, això, en qüestió de res, de segons, minuts, haurien de tenir per aquí Pedro Munitis, però de moment, tranquil·litat pel que fa a aquesta sala de premsa Miguel Quereda.
El cos tècnic ja es troba a l'estadi Creu Altenc. Avui la plantilla ha entrenat al CAR de Sant Cugat una altra vegada. Segona sessió d'aquest cicle tan petitó entre la victòria contra l'Alcoyano i el partit de diumenge a les 12 contra la Balompèdica Linense. Et sembla, doncs, Pau, que repassem una miqueta l'actualitat del mercat abans d'anar directament a Pedro Munitis i en quan aparegui el santanderí ens avises?
Sí, i tant.
Doncs comentem una miqueta l'actualitat del mercat, que bàsicament passa pel fitxatge de Cristian Galas, el jugador pretès pel Centre d'Esport Sabadell, pel que és l'equip de casa seva. Ell és de la Vall d'Uixó, el Castelló, en meitat de les negociacions, també va acabar interessant-se pel central esquerrà de la Cultural i Deportiva Leonesa, i finalment s'ha confirmat ja, evidentment, la sortida de l'equip lleonès, però sobretot l'arribada a Castàlia de Galas, que signa per 2 anys i mig. Per tant, l'operació del central, ara com ara, difícil. Segurament la més difícil de les tres que tingui ara mateix sobre la taula l'àrea esportiva del Centre d'Esport Sabadell, també amb el asterisc, amb el comodí de Iago Indias o fins i tot Facu García, que podrien actuar, arribat al cas de central, i amb la irrupció de Teo Quintero, el millor per vosaltres de l'últim partit contra l'Alcoyano. Per tant, el tema del central, ara com ara, la negociació més complicada, tot i que continua en marxa. Fins aquí, Pau. Bé, tranquil·litat, continuem igual a la nova Creu Alta?
Sí, sí, sense novetat. Doncs cas... va... Tu tira i et dono, clar, ja et tallaré quan aparegui per aquí.
Fas un crit en el moment que toqui. Més coses, la de l'extrem. Una altra de les operacions, insistim amb la idea que dèiem també des de fa ja uns quants dies. Aquesta operació amb un jugador que vindria de la segona divisió francesa, un futbolista jove, un jugador sobretot extrem nat, un jugador enganxat a banda, que aquesta va per bona via, de moment. No es pot dir que estigui lligada ni molt menys, però sí que és segurament una de les operacions que està més avançades, tot i tenir també alternatives sobre la taula en el mercat nacional, per si de cas. Per tant, no seria l'únic jugador pretès pel Sabadell per aquesta posició enganxat a banda. I, finalment, el tema del punta... Aquí la novetat la introduïa Ángel García Cazurreando ahir amb un suposat intercanvi que s'estaria plantejant el Sabadell i el Nàstic de Tarragona entre Moja Ezarfani i Pedro Martín. El que podem dir, la informació que movem fins a on sabem aquí a Ràdio Sabadell, és que el nom de Pedro Martín sempre ha estat a l'agenda del Centre d'Esport Sabadell com a possible incorporació, com a possible reforç, el que no vol dir tampoc que s'hagi de fer sí o sí. És una proposta que ha rebut el Centre d'Esport Sabadell i que estaria estudiant, fins i tot en formats com, per exemple, el de sessions, però, en tot cas, res que estigui prou cuinat, prou fet, com per poder donar-ho gairebé per segur i per tancat. Però vaja, en tot cas, el Sabadell continua amb d'altres opcions, estudiant possibles nous que s'incorporin al Sabadell, potser amb un tall diferent en quant a perfil de jugador i fins i tot en quant a edat, que Pedro Martín, i veurem si al final acaba quallant o no aquesta història que comentava Cazurreando a les seves xarxes socials, aquest possible intercanvi Moja-Pedro Martín entre Sabadell i Tarragona, però ara com ara res que tampoc estigui prou lligat. Per tant, per acabar d'explicar-ho com toca, queden, com deia abans, pocs dies, gairebé parlaríem d'hores ja, perquè recordem que dilluns és quan es tanca el mercat, el dia 31 a les 6 de la tarda, les tres operacions continuen independents una de l'altra, podrien tancar-se tant una com dues com tres, no és allò que diguis si fitxem a un segur que no podrem aspirar a l'altre, però per camins diferents, la del central més complicada, com us dèiem, la de l'extrem una mica més feta, en el cas del davanter, per concretar, per decidir qui acaba sent, si és que s'incorpora algú, la competència de Caixa. Per cert, s'especulava també amb la possibilitat que marxés el logroñés Àlex Aizpuru, i Néstor Querol, això a tres dies del tancament del mercat. Vaja, que tindrem un cap de setmana mogudet, no només per allò d'haver d'anar fins a la línia de la Concepció, ni que jo diria, Pau Vituri, que el dilluns tindràs picant en el Tribuna Preferent, però no sé si estàs amb mi amb aquesta afirmació o no.
Tant de bo el Sabadell hagi fet la feina abans de dos quarts de vuit i no hagi de recórrer a casos com el de Sergio Aguza. Perquè hem vist que d'altres mercats el dia 31 no han acabat massa reeixits pel que fa a la informació, no? Pel que esperem tots nosaltres.
Si m'apures, pel que fa al futbol, tampoc és que l'últim d'hivern fos massa positiu, però vaja.
No. Ara no recordo. Logroñés era el rival? Ara no
sí,
recordo,
sí,
però...
Sí, just Logroñés, perquè comentàvem en començar que Pedro Capó i Adri Cuevas, que sona molt llunyà, però és fa tot just un any, s'incorporaven en el grup per preparar el partit contra el Logroñés, o sigui que sí, estem parlant d'aquell dia. Et refereixes al dia que els telèfons treien fum, no?
Sí.
El mateix dilluns, crec que era.
Amb l'exdirector esportiu José Manzanera, fins i tot a mig partit, doncs, allò atenent trucades, el Sabadell que volia un migcampista, finalment no el va poder signar al mercat d'hivern de l'any passat, i veurem, perquè són molts fronts oberts, com ara comentaves, i tot just poc més de 72 hores perquè estan aquí aquest mercat d'hivern, per tant, estarem pendents del que pugui passar pels telèfons d'aquesta comissió esportiva del Centre d'Esport Sabadell.
Apareix Pedro Munitis encara? No.
Doncs... No, de fet, fa 4 minuts, ens deien 5 minuts. Per tant, sí, tot va segons el que ens han promès, en un minutet hauria d'estar Munitis, però de moment no apareix ningú aquí a la sala de premsa.
Doncs mira, anem avançant cosetes i et tenim obert en qualsevol moment per escoltar el Santanderí. Agustí Bernat, què tal, com estàs?
Què tal, Adri? Molt bé, amb ganes d'aquesta muntanya russa de partits.
Dèiem l'altre dia que t'explotaríem una miqueta aquestes setmanes amb doble cita. Si us sembla, comencem a xerrar una miqueta de la Balompédica Linense, després escoltarem la sintonia com toqui, etc. Però per anar avançant una miqueta el perfil d'equip que ens trobarem aquesta setmana, no?
Sí, és un equip molt intens, que a més s'ha fet molt fora a casa, on només ha perdut dos partits fins ara i ha sumat 7 victòries. És un equip perillós, que és veritat que no controla el partit amb la possessió, però que pot ser letal en accions que semblen aïllades, en contracops, en jugades per banda que no sembla que el rival pugui treure molt perill i acaben aconseguint-ho. És un equip que pot jugar i acostuma a jugar amb un 4-2-3-1, que després per pressionar la sortida de pilotes un 4-4-2, però l'últim partit el va jugar amb tres centrals, un 3-4-3, un 5-2-3, com es pugui veure en funció del moment del partit. És veritat que ha incorporat gent a la defensa, que també va tenir certes rotacions en el partit de Lliga, i això pot propiciar aquests canvis en l'11. Veurem amb què juguen a casa, però en principi hauria de ser un 4-2-3-1. És un equip que busca donar-li velocitat al joc, que pressionen al mig del camp i que busquen recuperar pilotes, iniciar ràpidament contraatacs i buscar superioritats en zona d'atac i així superar els defensors rivals. El joc per les bandes serà una constant en aquest partit, no buscaran tant jugar al mig del camp, sinó ràpidament obrir el camp, que siguin els extrems, els laterals qui s'incorporin a l'atac, qui busquin pilotes a l'àrea, i aquí és on pot haver-hi jugadors diferencials com Dorrio, Leandro o Samanes, que puguin generar molt perill en aquestes accions de banda, i normalment el davanter Gerard Oliva, que acostuma a actuar com a referència, que és un davanter lluitador, que intentarà rematar tot el que pugui, que estarà en fora de joc, que cometrà faltes, que serà un mal de cap constant durant tot el temps que estigui al partit i que al final s'acaba fent una mica pesat. Exigeix un 200% als centrals rivals i aquí compta amb les segones jugades, amb arribades des de la segona línia també, perquè hi ha jugadors que busquen aquestes accions, que no només és tot enviar la pilota a Gerard Oliva i que remati o que els extrems facin mal, sinó que gent com Koulibaly o Antoñito poden caçar alguna pilota des de la segona línia i aquí també poden marcar uns quants gols.
Doncs un equip que busca complicar-se poc en el mig del camp, que busca la velocitat amb jugadors arribadors i amb gent com Josué Dorrio, per esmentar-ne algun, o el mateix Gerard Oliva en posicions més ofensives. En un partit, en un estadi on es jugarà el Municipal de la Línia de la Concepción, que perquè et facis una idea, la gent de l'Alcoyano ja ens deia aquesta setmana, buf, allò està molt vell, eh? I ho diu gent que està acostumada a jugar cada 15 dies al Collao, que tampoc seria precisament un estadi d'última generació, precisament. O sigui que ens podem imaginar on anem.
Sí, de fet, el Collao, bueno, és un estadi centenari, que celebrarà el seu centenari, però aquest estadi del Linense és antic, com tu dius, i hi ha previsió de reformes, però a més té moltes històries. A més, fas un repàs als estadis del grup 2 de la primera REF i molts d'ells tenen noms amb història o amb vinculació als clubs, que si presidents, exjugadors, gent de la ciutat o barris. I aquí a la Balona trobes una cosa molt curiosa, que és que l'estadi és el Municipal de la Línia de la Concepción, que es va inaugurar el 15 d'octubre del 1969 amb un partit entre Espanya i Finlàndia classificatori pel Mundial. I aquí ve la primera història, perquè aquell partit va ser el primer de Kubala com a seleccionador espanyol i l'últim de Pau Gento amb la samarreta de la selecció espanyola. Clar.
Acaba de morir Paco Gento, sí, eh? per fer-nos una idea. Es retirava com a jugador el dia que l'estrenava, sí, l'estadi.
Sí, una mica per veure... No era ni els anys 70, a més era un mundial que Espanya no s'hi va classificar ni res, però clar, la història no acaba aquí. I és que és un estadi que es construeix l'any 69, el Linense ja havia estat a segona divisió, però en aquell moment no hi era. I clar, per què es construeix? I tot això ve perquè es va tancar la reixa de Gibraltar, entre Espanya i Gibraltar, en aquell moment hi havia una situació política no molt propícia, i això va portar el govern d'Espanya, que clar, tenia la reixa tancada i la línia de la Concepció, la seva gran part d'ingressos venia amb Gibraltar, a haver de compensar d'alguna forma tota la gent del municipi. I clar, en perdre tant, es va construir el llavors anomenat Estadio Municipal José Antonio, que en aquell moment estava construït en memòria de José Antonio Elola Olaso, delegat nacional del Front de Joventuts aquí a Espanya. I a més era un estadi, ja ho veureu, que estava dins una ciutat esportiva. Quin nom tenia la ciutat esportiva? Doncs la Ciutat Deportiva Francisco Franco, un nom que va durar fins l'any 77, que és quan es va acabar canviant tot aquest nom, i clar, va passar a l'actual Municipal de la Línia de la Concepció. És un estadi, en presumeixen molt, que ha rebut grans equips, concerts de moltíssims artistes, jugadors del màxim nivell, i ara hi ha previsió de construir un de nou o de rehabilitar aquest que n'hi ha, perquè no ha tingut pràcticament millores. La idea és arribar a un estadi de 12.000 espectadors, millorar aquest que ja queda una mica més antic, i qui sap, potser en uns anys torna a jugar a la selecció espanyola a la Línia de la Concepció, o ja seria potser una mica més especulatiu, una Espanya-Gibraltar en una classificació pel Mundial o l'Eurocopa.
Qui jugaria a casa aquí? Perquè per qüestió de metres estaríem aquí...
Sí, a veure l'afició, qui tindria més aficionats a les graderies? Aquí tinc certs dubtes.
Doncs aquests orígens franquistes de les instal·lacions que visitarem, fins i tot en quant a la nomenclatura, al Municipal de la Línia de la Concepció diumenge a les 12 amb aquesta Balona Sabadell. També apuntes com a tercer bloc avui de la secció un lloc de referència pels arlequinats.
Sí, no és que hi hagi una penya arlequinada a la Línia de la Concepció, però hi ha una cosa certament similar. Mai he viatjat, ho haig de reconèixer, a la Línia de la Concepció i no em veig amb cor de recomanar restaurants, llocs per visitar i activitats per fer. Però tinc molt clar que hi ha un lloc que no hauria de deixar de visitar un arlequinat que es desplaci fins allà aquest cap de setmana. Ho haig de dir, m'ho vaig trobar a Twitter i em vaig quedar molt sorprès, li vaig donar algunes voltes i em va sorprendre molt. Ens hem de traslladar a la Línia de la Concepció i a la calle Morón de la ciutat i més concretament a un bar. A la pregunta de quina és la qualitat del menjar o el servei, sincerament no et sabria dir res, però estic segur que l'amo del bar a la que vegi una samarreta arlequinada probablement es torni boig. Clar, i com estic tan segur d'això? Doncs bé, perquè al cartell del bar Janira's Corner no hi ha un nom, no hi ha una marca de cerveses, no hi ha qualsevol publicitat, sinó que hi ha l'escut del Bristol Rovers. I aquí és la història més curiosa perquè el propietari, això ho vaig trobar a Twitter, és un grandíssim aficionat al Bristol Rovers, recordem l'equip que està germanat amb el Sabadell, i que és cert que a les fotografies que hi ha a Twitter es veu que dins el bar hi ha una bandera de la Balompédica Linense, però estic seguríssim que si algú es presenta allà amb la samarreta del Sabadell, a part d'una bona xerrada, i no sé jo si l'acabaran convidant alguna cosa, probablement sigui un lloc per visitar per qualsevol aficionat del Sabadell.
Doncs un lloc de referència. La línia de la Concepció, sense cap mena de dubte, ja és ben curiós el tema que hi hagi un bar dedicat al Bristol Rovers a la línia de la Concepció. Serà gairebé com viure un derbi per ell, aquest Balompédi Calinense, centre d'esports Sabadell. De seguida remato el bloc de què hem d'esperar respecte al partit de la primera volta, que va ser a més el primer a casa, aquell empat quan el Sabadell jugava encara amb la primera amb la segona equipació, estrenava la samarreta de la Torre de l'Aigua a casa aquell dia. Simplement per confirmar-ho, passo un moment per la nova Creu Alta, Pau Vituri, anem amb bastant més delay del previst, ara ja sí, no?
Sí, mira, just ara mateix acaba d'aparèixer Pedro Munitis a la sala de premsa, així que ens quedem aquí agafant lloc al tècnic de Santander a la taula. Alguna broma també amb els mitjans i de seguida comença aquesta roda de premsa. Pedro, bueno, empiezo preguntándote un poco por la factura que deja el poco tiempo entre un partido y el otro. El otro día vimos a Yago, que no terminó bien. Te pregunto por él, ¿cómo está? Y por este corto espacio de tiempo entre partido y partido, ¿cómo ves a los jugadores después, sobre todo viniendo de un largo periodo sin competir?
Bueno, Yago en principio no tiene mayor problema. Sufrió una torcedura el otro día y bueno, en principio tiene una pequeña molestia, pero sin problema. Y nada, hoy un más dos y un menos dos se junta dos días después de un partido y dos días previo, pues bueno, en unas circunstancias de muy poco tiempo para preparar un partido, y la gente que ha jugado, pues es el día de más fatiga, y bueno, pues encajarlo ahí en entrenamientos no es fácil. Vamos a tener prácticamente un día, bueno, como ellos también, o sea que para preparar el plan de partido y nada, y así viene y así lo afrontamos.
Manuel. Sí, Pedro. Buenos días. Ahora Sabadell llegó, se enfrentó a Alcoyano, un equipo que no venía buena dinámica.
La dinámica de la balona, que tampoco es buena.
¿Esto cómo afecta al vestuario? ¿Cómo preparas?
¿Y cómo afronta el vestido?
No, nosotros hacemos siempre lo mismo, analizar al equipo, no solo el momento, hay veces que son circunstancias que te llevan a engaño, y cada partido es una película diferente. Sí que nuestra forma de prepararlo es analizar qué nos podemos encontrar y a partir de ahí intentar prepararlo de la mejor manera posible, y como siempre decimos que bueno, que ver en un vídeo es más o menos fácil, luego la dificultad la tienen como siempre los jugadores de tratar de poner en el campo lo que hemos trabajado durante la semana.
Juan, si te lo estáis muy cerquita de salir del descenso,
el descenso al Sabadell.
¿Qué importancia de estos partidos que vienen ahora?
Y la importancia de las partidas de la NARA.
Bueno, vosotros sois los que me mantenéis informado de a la distancia que estamos, porque sigo las mismas de que no miramos la clasificación. Volvemos a lo mismo, nuestra forma de enfocar es en qué hacemos bien, qué no hacemos bien, en qué tenemos que hacer para intentar ganar el siguiente partido, y no nos podemos salir de ahí, y miramos en lo inmediato, en el partido de la línea. No sabemos que tenemos un partido el miércoles que está muy cerquita y que tenemos que manejar, pero centrados únicamente en eso. Y mirar más allá nos entraría un empacho que nos alejaría de hacer las cosas bien, y creo que no nos iba a beneficiar en nada, o sea que ni lo valoramos.
Te pregunto, Pedro, por esta balona que ha cambiado tantos jugadores en este mercado de invierno. Lleva, creo que son 5 incorporaciones, una esta semana. ¿Lo haces un poco más difícil el hecho de tener que analizar, pues eso, equipos que han ido cambiando semana a semana porque se han ido añadiendo piezas?
Sí, la verdad que entraña más dificultad, pero bueno, tienen el denominador común, el más importante, que es su entrenador con un modelo de juego definido, aunque es cierto que en el último partido contra la UCAM cambian el sistema, al parecer por bajas que tuvieron de última hora, o sea que bueno, que sí que entraña más dificultad el poder analizar lo que nos podemos encontrar.
Comentabas que dices que no miras resultados, pero ¿cómo ha sido la jornada esta? esta semana, jornada intersemanal, todo se ha complicado mucho. Dices que no había resultados, pero percibes en el vestuario...
Tants resultats, que s'ha complit bé la classificació, si hi ha... si estem en una setmana important.
El Sabadell, por suerte o por desgracia, lleva teniendo semanas importantes hace mucho tiempo y seguimos así y creo que es lo que nos está acercando a sacar resultados cada partido, el enfocar de esta manera. El equipo está ya muy metido en la dinámica que tenemos de trabajo, analizamos nuestro partido, qué cosas no han salido, es siempre lo mismo, no nos salimos de ahí. Creo que es muy peligroso centrar solamente en resultados, porque cuando te fallan no tienes a nada a lo que cogerte, incluso es el peligro de no identificar qué es lo que está fallando. O sea, que nosotros enfocamos de esta manera.
Está claro que lo enfocáis de la misma manera, pero la afición lleva mucho tiempo, ¿no?, jugando, viviendo esos partidos importantes, pero a lo mejor ahora, ¿no?, sí que se puede ilusionar, ¿no?
Es pot il·lusionar l'afició amb aquests partits que venen ara?
Lo comparto y me alegra que el aficionado... esto es el fútbol, ¿no? Esta es la esencia. Es un espectáculo y además que te hace sentir, ¿no? Es fenomenal que nuestros aficionados sientan. Y si son cosas bonitas, mejor. Pero una cosa es nuestros aficionados y otra cosa es los que estamos al volante del coche, ¿no? Que sí que tenemos que tener a lo mejor esa frialdad para analizar desde la objetividad y no dejarnos llevar muchas veces por las emociones, sino por la realidad que estamos viviendo, que muchas veces no coinciden con los resultados que se están sacando.
Joan, pero si dice que el equipo está en un momento dulce, si lo podemos decir así, ¿cómo ayuda esto al día a día?
Momentos del equipo, ¿cómo has vivido en el día a día?
Bueno, pues... dentro de la situación que nos toca vivir, pues con mucha más tranquilidad, la verdad. Pero sabiendo qué es, sin perder, como digo siempre, la objetividad de qué es lo que nos está trayendo hasta aquí. En el momento que nos alejemos de lo que estamos haciendo, nos alejaremos de conseguir los resultados que estamos sacando. O sea, que no creo en las casualidades.
La última por mi parte, Pedro. En muchas ocasiones aquí en esta sala de prensa ya has dicho un poco lo que... tu opinión, has dado tu opinión en este mercado de invierno. Ahora es inevitable que te pregunte a 28 de enero, a tres días para que se cierre, más por las sensaciones que tienes, por el optimismo, si eres optimista en que llegue alguien en este mercado de invierno, más por este sentido que no por las peticiones o la lista de los reyes que ya se haya hecho.
Bueno, nosotros estamos ahora mismo, fíjate, con todo lo que nos viene, súper centrados en el día a día, en preparar, como hemos dicho, la dificultad que tiene este partido y los que vienen muy centrados en esto, en lo nuestro, en lo que es entrenar, ¿no? Pero bueno, que esto os lo explico y es muy sencillo de entender cómo funcionamos nosotros, no solo en el Sabadell, sino en cualquier club en los que hemos estado, ¿no? Nosotros pasamos información de lo que nosotros percibimos en el momento en el que estamos y el club analiza y toma decisiones. Unas veces coinciden con la percepción que nosotros tenemos y otras veces no, y no pasa absolutamente nada, porque nosotros somos muy conscientes de qué es nuestro trabajo, ¿no? Y nuestro trabajo es entrenar, el tratar de mejorar a cada jugador que tenemos para que el grupo se vea beneficiado y que nos acerque a sacar esos resultados que todos queremos. Y la situación del club no solamente tiene que manejar lo deportivo, sino que entendemos que tiene que manejar lo deportivo, económico, social y 100.000 cosas más. No solo no coinciden los mismos intereses, sino que hay veces que los tiempos también son diferentes. Nosotros, un entrenador, lo que necesita es a muy corto plazo y el club tiene que mirar a corto, medio y largo plazo. Con la inestabilidad que tiene la figura del entrenador, que no sabe si en tres días o tres partidos seguidos perdiendo te vas para tu casa, no puedes pretender que el club haga lo que tú pretendes, ¿no? O sea, teniendo las cosas tan claras como las tenemos nosotros y entendiendo cuál es la postura del club, al final el club es el que toma decisiones y nosotros las asumimos, no hay más.
Siguiendo el hilo, Pedro, como bien dices, asumes, pero el día que llegaste se te informó desde la dirección deportiva que no habrían fichajes.
Quan va arribar se li van dir que no hi haurien fitxatges, però hi ha hagut sortides o la baixada de César. Doncs això, si és per alguna arribada.
Bueno, ya te digo que nosotros hemos pasado información de lo que nosotros percibimos. Información que tiene el club, información que como deberíais de entender es privada, que no va a beneficiar en nada, ni podemos empezar aquí a decir cada conversación que tenemos, pero sin más, que nosotros entendemos cuál es nuestro trabajo, qué es nuestra función y cuál es la situación del club y que ellos al final tienen que mirar más allá de lo inmediato y muchas variables que nosotros a lo mejor o no entenderíamos o como lo nuestro, insisto, es tan inmediato y el club tiene que mirar por la salud a medio largo plazo. O sea que tenemos plena confianza en que el club va a hacer lo mejor para nosotros, porque son los mayores interesados.
Si confía en el club.
Vamos a ver, nosotros confiamos lo primero en nuestro trabajo, lo segundo en cada jugador de esta plantilla y lo tercero que el club va a hacer todo lo que esté en su mano para que la plantilla sea lo más fuerte posible. A partir de ahí, como dije desde el día que llegamos, nosotros vamos de la mano del club, creo que el club va de nuestra mano, necesitamos no solo los que estamos aquí dentro, sino la gente que viene a apoyarnos en cada partido, no solo en casa, sino fuera. También estamos notando su apoyo y de esta manera es la única que tenemos para salir de la situación en la que estamos.
¿Alguna vez? No. La última.
¿La última pregunta?
Dices que confías contra los jugadores, en la primera partida ante el Alcoyano, en su momento que Moja estaba entrenando.
Moja Sarfani.
Sí.
Y dimecres no va a jugar.
¿Eres partidario, confías en que Moja se va a quedar hasta final?
Sí, Moja quedará o no.
Nosotros, insisto, confiamos en cada jugador porque la actitud que están teniendo es buena. Hay gente que se ha adaptado más deprisa a lo que nosotros hacemos, otro que le está costando más. También las circunstancias de partido están haciendo que por suerte, tenemos que manejar un resultado favorable. Si las circunstancias de partido hubieran sido otras, seguramente que los cambios hubieran sido diferentes y lo que estamos haciendo es eso, gestionar el partido.
Doncs fins aquí la roda de premsa d'Adri de Pedro Munitis d'aproximadament uns 13 minutets ha durat i vaja, tampoc ha deixat anar massa cosa en quant al mercat de fitxatges, que insistim, serà un dels focus d'atenció perquè queden 72 hores perquè es tanqui.
Gràcies, Pau, fins ara.
Adéu.
Ara sí, amb la sintonia que li corresponia, rematem l'anàlisi que estava fent l'Agustí Bernat abans que comencés a parlar Pedro Munitis, en aquest cas Agustí, sobre què hem d'esperar de la Balona, sobretot respecte al precedent que tenim. La primera volta, recordem, 0-0 aquí a casa, la nova Creu Alta.
Sí, i a més, després d'aquell 0-0, ho faré una mica en base al que ja vam fer amb l'Alcoyano i a més era el que destacava Vicente Parras. Efectivitat i contundència a les dues àrees. Al final, al partit del Linense, vam veure un Sabadell que encara no estava còmode, que estava en un procés de construcció, i serà clau, sobretot, la fluïdesa del joc al mig del camp. Si tu saps moure bé la pilota, la pressió del Linense no serà efectiva, no recuperaran pilotes, no arribaran a la teva àrea, no et generaran perill, i tu, pel contrari del que va passar aquell dia, que només generaves perill en accions molt aïllades, podràs apretar i apropar-te a la seva àrea, i aquí sí, generar accions de perill. Crec que, això sí, és un partit, a diferència del de la primera volta, on hi ha un altre aprenentatge, i és que el Sabadell, ho deia ara Munitis, no mira la classificació, però sí que és veritat que sap que podria sortir del descens, i per tant, si aquests partits ja a la línia de la Concepció amb un rival dur exigeixen molta concentració, aquest exigirà també moltíssima calma, perquè ara mateix el rival més complicat del Sabadell no és cap altre que el mateix Sabadell.
I sense corona, en principi, que va ser un dels millors aquí a la nova Creu Alta. Gràcies, Agustí, fins ara.
Que vagi bé.
La setmana que ve, un altre cop doblet d'ell. El que fem per rematar-ho tot plegat són les estadístiques prèvies, avui amb la veu de la Mireia Sanz.
al llibre de registre.
La Balona està a les portes de la zona de play-off i el Sabadell a les de sortir del descens, però els andalusos van a la baixa i els arlequinats a l'alça.
Les xifres del partit.
Perquè amb aquest 10-12 de les últimes jornades, el centre d'esports passa pel millor moment de la temporada, fins al punt que l'equip no aconseguia una ratxa tan bona des de l'inici de la temporada de l'ascens de Marbella. Va ser entre les jornades 2 i 5, quan per última vegada el Sabadell va encadenar 3 triomfs i un empat en 4 partits.
El rival.
I els de Romerito, en canvi, han començat el 2022 ensopegant 3 cops seguits amb equips de la part baixa i sense veure porteria, però també és cert que la Balona ha fet del municipal de la línia un fortí. En 10 partits, 7 victòries, un empat i 2 derrotes. És el quart millor local del grup.
La curiositat.
El Linense és 7è i el centre d'esports amb 2 partits menys antepenúltim, però són els arlequinats els que tenen millor diferència de gols, menys 4 pels gaditans, menys 3 pels arlequinats. En part s'explica per un parell de golejades que han rebut els andalusos, com el 0-4 del derbi en el camp del Gibraltar contra l'Algeciras o l'escandalós 7-1 a Andorra.
Els enfrontaments previs.
Primer cop que el Sabadell visitarà l'escenari de diumenge, però no la línia. L'any 55 va tenir lloc l'únic precedent entre ambdós equips de la segona divisió a l'antic San Bernardo. 4-0 va ser la golejada que es van endur els arlequinats.
Amb el xiulet a la mà.
El madrileny de 32 anys, Manuel Ángel Pérez Hernández, dirigirà l'enfrontament. És la seva quarta campanya a la categoria de bronze, amb una mitjana de 6 grogues per partit i 0,39 vermelles. Té un precedent amb el Sabadell, el de l'estrena aquesta temporada, que va acabar amb empat a 0 al camp del Sevilla Atlético. Amb la Balona també ha coincidit un cop, al desembre de 2018, en un empat a 2 al municipal Vicente Sanz del Don Benito.
El llibre de registre de l'hotel.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
A Catalunya volem un servei sanitari més fort. Per això fem una inversió en sanitat pública de 5.000 milions d'euros addicionals els propers 5 anys. És l'hora que entre tothom fem la Catalunya que volem. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
Segueix-nos a Twitter, @RadioSabadell.
De tornada de la publicitat, anem a parlar més de futbol perquè, per exemple, entre d'altres coses, hem de comentar el partit del Can Rull, que ahir va perdre 2-3 contra el Ripollet. Es queda sisè l'equip de Numoski, un partit que des del principi va anar a remolc. L'equip arlequinat, amb el 0-2 ja a la primera meitat, va escurçar distàncies Manolo. Després és veritat que el Ripollet va fer el tercer, es va quedar amb un de menys l'equip arlequinat. Tot i així, Salva va fer el 2-3, però no va arribar per poder esgarrapar algun puntet. Per tant, derrota en el partit entre setmana del Can Rull, Rómulo Tronchoni.
Intentaré ajudar-los a, no?, a ajustar segons quines accions que crec.
I... demà també hi haurà futbol de divisió d'honor juvenil amb el partit ajornat també. És una constant aquests dies del Sabadell contra el Cerdanyola, duel vallesà per iniciar la segona volta a la divisió d'honor juvenil. I tenim també el Sabadell Nord, que després de perdre en l'estrena de Carlos López, a qui escoltàvem ara fa un moment, l'entrenador del Sabadell Nord en l'estrena, l'última jugada de partit, va arribar aquesta derrota contra l'Horta. Aquesta setmana també juguen, serà l'estrena a casa, serà contra el setè classificat, contra el canvi de LED, tot en un Sabadell Nord que presenta novetats a la seva junta, amb Antonio Lou, que segueix com a president institucional, però al seu voltant han entrat un seguit de gent de la casa, podríem dir, que torna al club per dur a terme funcions executives i que m'acompanyen avui aquí, als estudis de Ràdio Sabadell. Començo per la meva dreta, el Dani Quesada, el Niño, president executiu. Dani, què tal, com estàs?
Molt bé, moltes gràcies.
I a la meva esquerra tinc el Pep Pinyol, el vicepresident esportiu. Què tal, Pep?
Molt bé.
I també li dono la benvinguda al David Humbert, el vicepresident econòmic i social. Hola.
Hola, molt bon dia.
Perquè ens expliqueu una miqueta com van aquestes primeres setmanes, ara dèiem, un parell de mesos de feina, Dani, que no sé com els valoreu de moment, aquesta presa de contacte inicial.
Pues molt bé, de moment molt positius, ¿vale? Perquè al final entrem al club que hem sigut jugadors, que estimem, i la valoració és positiva, tant a nivell esportiu, que estem començant a tocar cosetes, com a nivell social i econòmic, que també a dia d'avui estem començant. Bueno, i això, estem intentant reconduir les coses, perquè també entrem amb la temporada començada, s'han de fer canvis, però a poc a poc, i bueno, però la gent ens ha agafat molt bé, vale, està molt contenta de que hem entrat, la gent ens coneix del barri, del club, i bueno, nosaltres com una formigueta pues, treballarem poc a poc per veure els canvis que al final volem pel club.
Suposo que això, el fet de ser de la casa, tu, Pep, per exemple, havies estat el capità de l'equip durant unes quantes temporades, suposo que tot això ajuda, no?
Bueno, sí, al final coneixem molt bé el club, i bueno, això és important, no?, perquè també sabem com està el club i també sabem cap on volem anar i tenim les idees bastant clares.
David, què us ha portat a engrescar-vos a dir, vinga, va, entrem i també volem gestionar, ser part implicada?
Bueno, el primer, com deia el Dani i el Josep, no?, l'estima al club. Al final, en diferents fases, doncs, tots hem tingut una mica de participació dintre del club, alguns molt, perquè per mi, en aquest cas, dos emblemes del Sabadell, com són el Dani i el Pepe, doncs, tenir un projecte comú en el club amb ells és tot un honor. I bueno, i a partir d'aquesta estima i a partir d'aquest projecte també de vida, perquè tenim una edat ara mateix que és una època bona per aquest tipus de repte, no pensarà el mateix a casa nostra, doncs, bueno, la idea és intentar, doncs, tornar. Hi havia alguna sèrie de coses a nivell social, futbol base i primer equip, que nosaltres, doncs, tenim una sèrie d'idees. I bueno, això és el primer, intentar, doncs, engrescar-nos. Els tres som amics, tenim teixit molt amb el tema del Sabadell Nord, d'amics que també estan al darrere nostre, que no estiguin donant la cara, que també s'estimen molt al club, i això, doncs, bueno, amb l'ajuda dels que hi ha hagut fins ara, doncs, engrescats per començar a tirar aquest projecte endavant.
La primera gran decisió esportiva en aquest sentit és el canvi a la banqueta. No sé si Dani i Pep, com va anar això? Què és el que us porta a decidir aquest relleu? Recordem Carlos López, nou entrenador en substitució de Pablo Becerril.
Bueno, nosaltres quan vam entrar al club, com ja et diu, vam mirar la situació. Al final nosaltres no ens enganyem, estem en una situació privilegiada. Sabadell Nord, un equip a primera catalana, les coses s'han fet bé, podem dir el contrari, les coses s'han fet bé, i llavors, pues, nosaltres quan vam entrar, ens vam mirar les coses, vam dir, escolta, màxima confiança al míster, això, si els resultats van nosaltres endavant, tot i que nosaltres, la nostra idea i la nostra manera de voler fer les coses ara, pensem que potser no s'estava treballant en la línia que nosaltres volíem, i els resultats ho precipiten tot. Al final nosaltres sabem com funciona el club, pensem que últimament o els últims anys la línia que portava el club no ens acabava d'agradar, i els resultats precipiten la decisió. Nosaltres teníem clar quin perfil d'entrenador volíem, un perfil més poder de Sabadell, que conegués la gent de Sabadell, la gent del barri. Aquest era el nostre perfil. Nosaltres estem molt agraïts al Pablo, li volíem donar la continuïtat, però sí que és veritat que tots els resultats precipiten perquè nosaltres pues busquem un recanvi.
I arriba aquí Carlos López, que té un repte, el de mantenir a Primera Catalana, que al final és una categoria, senyora categoria, i que costarà segur de poder continuar en aquesta Primera Catalana. Dani, et pregunto, la radiografia dels dos primers mesos, on és on s'ha de millorar? Aquestes idees que deia, per exemple, el David, a on poseu la lupa en concret de l'entitat de cara als reptes de futur?
Sí, bueno, nosaltres on comencem ja a treballar i fer uns fonaments de base, començarem amb el futbol base, ¿vale? Però tampoc volem oblidar el primer equip, que estem en una posició privilegiada com la primera catalana, com bé has dit, és una senyora categoria, que ja que estem allà volem mantenir, ¿vale? Llavors, ara, per com els mesos que estem, el que queda i on estem, estem treballant en el futbol base i estarem fent coses per futbol base, però no oblidarem el primer equip i donarem una empenta i farem el que faci falta. I així ho estem fent aquests dos mesos que estem pencant en aquest sentit per intentar salvar l'equip, que això tampoc t'ho assegura, però ho intentarem fins al final.
Suposo que arribar amb la temporada ja començada, com comentàveu, l'engranatge ja estava en marxa. No sé si hem d'esperar més canvis de cara a la següent temporada, si és com uns mesos d'aterratge abans de posar en pràctica totes aquestes idees. Com ho veieu?
Sí, bueno, jo en aquest sentit crec que justament nosaltres, bueno, ens hem intentat distribuir les tasques com a nova directiva, però ara mateix, com dius tu, com a aterratge, estem fent una mica els tres, una mica tot el que podem, perquè lògicament la planificació correcta no és aquesta. O sigui, ha sigut el moment, va ser el moment, es donaven les condicions, hi havia la nostra voluntat, i bueno, en aquest cas potser amb més cor que amb cap hem entrat al projecte, i bueno, d'aquí al juny, com dius, grans canvis, bueno, com deia el Dani, no empitjorar el que hi ha, saps? Mantenir el que hi ha, si podem salvar l'equip a nivell primer equip seria fantàstic, futbol base, doncs començar a fer petits canvis, però grans canvis aquesta temporada no es poden fer. De fet, en l'àrea que jo porto més, que és la part econòmica i social, justament ara mateix la planificació no és, o sigui, gràcies a la bona gestió en aquesta àrea que sí que havia fet la Junta sortint, doncs tenim l'oportunitat de fer alguns canvis. Si no arriba a ser per ells i ens trobéssim una gestió no feta tan bé, doncs segurament no podríem fer algunes de les coses que volem fer, o sigui que això és mèrit d'ells, no nostre. Però a partir d'aquí sí començar a preparar coses per la pròxima temporada, perquè al final aquesta temporada, el que diem, estem els tres pencant molt, com diuen, i de forma una mica més desestructurada, no? Cadascú, doncs, anar-nos ajudant uns als altres per aquests reptes que tenim.
I per rematar-ho, algun objectiu que us hagueu marcat? De dir, nosaltres ens tornem a implicar al Sabadell Nord per això, per aquesta idea, per aquest objectiu, algun pal de paller de dir, és que això ho tenim claríssim?
Bueno, nosaltres volem, o sigui, ara que tenim la categoria que tenim, que no teníem quan estàvem jugant, no? Però sobretot tenim una idea molt clara del que volem a la base, vale? Els fonaments, com volem treballar-ho, i aquests, quan ens hem reunit els tres, tenim una idea clara i volem implantar-la. Ja, com bé han dit ells, poc a poc, perquè això no és arribar i fer-ho, perquè al final hem arribat amb la temporada començada, però sí que a poc a poc ja estem introduint canvis i al final d'aquesta temporada ja volem que es comenci la vinent amb els canvis que volem.
Doncs estarem atents a aquest nou projecte que volíem presentar també amb aquestes cares, anava a dir noves cares, no, cares conegudes, però que tornen a la primera línia ara, per tant, us anirem seguint, anirem parlant, ens anirem veient pel municipal de Can Oriac segur, perquè a més som gairebé veïns, i res, que tota la sort del món, Dani, Pep, David, en aquest projecte que engegueu amb l'Antonio Lou com a president institucional i amb tota la gent del Sabadell Nord.
Moltes gràcies.
Merci, gràcies.
Gràcies. Hola, Toni. Escolta una cosa, ara que han tancat les discoteques i els bars, què faràs amb el programa?
Això, tenim unes ganes de festa, tio. Això és una merda.
Ei, bones, que jo sàpiga, la ràdio segueix sonant, no? Doncs el Vitamina no s'atura! Cada divendres a partir de les 11 i dissabte a la mitjanit, contagia't de la música electrònica més ballable.
Toni González presenta Vitamina Dance a Ràdio Sabadell.
Novetats musicals, DJs i tota l'actualitat sobre l'oci nocturn. Contagia't de ràdio. Contagia't de vitamina. De vitamina.
Entendre-ho tot de la meva hipoteca? Ho firmo.
Ho firmo.
Que me l'expliquin sense compromís? Ho firmo.
Ho firmo.
I després triem quin banc contractar-la?
Ho firmo.
Hipoteca Sabadell. La hipoteca que inclou una cita amb un especialista perquè entenguis tot el que firmes, fins i tot el preu. Demana ja la teva cita a bancsabadell.com/hipoteques.
Ràdio Sabadell es multiplica per 3.
Recupera el teu programa preferit, torna a escoltar aquella secció que tant t'agrada o busca aquella entrevista que et vas perdre.
Ara ens pots trobar a la teva plataforma preferida.
Ràdio Sabadell és ara Spotify, Apple Podcast i iVoox.
Busca'ns allà i gaudeix dels teus continguts preferits.
Ràdio Sabadell, a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
Ràdio Sabadell, escolta'ns, arribem a tu.
Bona tarda, són les dues.
Les classes, com dèiem, seran presencials i segures. Els alumnes aniran amb mascareta.
Quan més persones estigui vacunada, vull dir que s'ha de prioritzar la vacunació de tothom abans de segurament tornar a revacunar.
És una vergüenza el que empreses multinacionales hagan lo que están haciendo, que es subir la luz a la família. ¿No?
Notícies migdia, de dilluns a divendres, a partir de les dues.
Vols estar al dia del que passa a la ciutat? Salut, política, educació, medi ambient, cultura... Tots els temes que t'interessen te'ls expliquem cada dia a partir de les dues, al Notícies Migdia.
El resum de la jornada en 15 minuts. Ràdio Sabadell. Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís. Just watch me dance.
De tornada de la publicitat, la selecció espanyola d'handbol amb els sabadellencs Ian Tarrafeta i Aleix Gómez juguen avui al passi a la final de l'Europeu. A les 6 de la tarda a Budapest, l'equip de Jordi Rivera s'enfronta a Dinamarca i just després l'altre de semifinal, Suècia-França. Avui saludem l'últim entrenador que van tenir tant l'Aleix com l'Ian, Aloar Gràcia, abans de marxar respectivament cap al Barça i al Granollers. Pere Llats, què tal, com estàs?
Què tal, nois? Bona tarda.
Com veus la semifinal d'avui, aquest Espanya-Dinamarca?
Bueno, serà un partit complicat. La veritat que Dinamarca sempre ha sigut un referent a nivell de balonmano. Sí que és veritat que a nivell de resultats, els últims resultats que ha tingut la selecció espanyola han sigut molt positius. I la veritat que coneixent en Jordi a nivell com a seleccionador tindrà una estructura molt ben preparada de cara a aquest partit.
Suposo que haver tingut els dos de nens, l'Ian i l'Aleix, al carrer Bocaccio i veure'ls ara en un europeu deu ser un orgull per tu, no? Bé, vaja, per tot l'Oar en general, evidentment, però per tu deus pensar, ostres, que els he entrenat a tots dos.
Sí, correcte. Si fa 10 anys m'haguessin dit que aquests dos jugadors haguessin debutat amb la selecció espanyola i haguessin arribat a ser jugadors professionals de balonmano, jo no m'ho hagués cregut mai, la veritat. I sí, és una il·lusió poder-los veure jugant un europeu i sobretot arribar a unes semifinals de campionats de nivell europeu, no?
Era una de les preguntes que tenia, si això quan un està a la base ja pensa, uf, aquests dos arribaran, tenen fusta, es nota, o això és imprevisible?
Pensa que jo quan vaig començar a entrenar-los a ells jo tenia 19-20 anys, mai m'hagués plantejat que aquests dos jugadors poguessin arribar a aquest nivell en qualitat jo com a entrenador de poder-los aportar aquest coneixement, no? Però sí que és cert que tant un jugador com l'altre a la pista es notava una diferència tant a nivell d'entrenaments i de partits. I és veritat que tant l'Ian com l'Aleix quan van començar a jugar amb l'Oar Gràcia nosaltres els fèiem jugar amb la categoria superior, no? Perquè eren jugadors que despuntaven en la seva pròpia categoria i, per tant, pues, ja els fèiem treballar amb la categoria superior, que era la categoria infantil, quan ells eren a la 20, i ja tot i així eren jugadors que destacaven en una categoria superior.
Acabo, Pere, preguntant-te per ells en concret de... Com els recordes de nens? Si t'haguessis de quedar amb alguna característica de l'Ian per una banda i de l'Aleix per l'altra, de quan jugaven a l'Oar Gràcia, què destacaries més d'aquests Ian i Aleix de, no sé, si tindrien 8, 10, 12 anys?
L'Aleix va marxar infantil de segon cap al Barça, perquè el Barça sí que és veritat que es va portar molt bé en aquell moment, i vam poder disfrutar-lo un any d'infantil perquè teníem un molt bon grup de treball. D'aquest grup de treball hi ha molts jugadors que estan al primer equip de l'Oar Gràcia ara mateix. I la veritat que l'Aleix era un jugador molt més pillint, molt més atrevit, era un jugador, bueno, no sé si el veieu amb la llengua sempre fora, un jugador molt descarat, i a més de ser descarat, aquesta forma de ser descarada després no ho transmet com a persona, és només... com que li dones una pilota i té aquest punt com de pillint, descarat i sense por a l'hora de fer les coses. I en canvi l'Ian era un jugador molt més, molt més prudent, molt més tàctic, amb molta lectura, per això també juga a la posició on juga, i Alien era un jugador molt tàctic, amb molta pregunta, amb molta intel·ligència i amb moltes ganes d'aprendre. I sobretot crec que una de les grans avantatges que han tingut tant un com l'altre és la família i el suport que tenen darrere, perquè han sigut famílies que sempre els han acompanyat i que a sobre mai els han deixat de banda altres aspectes que no fossin només l'esport, no? Fer-los brillar, però a part de fer-los brillar, fer-los aterrar i ser coherents amb que la vida no és només això, no? I penso que aquests vectors són els que els han ajudat a ser un estant, perquè al final són dues persones molt nobles i amb moltes ganes de treballar i de seguir aprendre tot i estar al nivell on estan ara.
Doncs avui a les 6 estarem pendents de la televisió Teledeporte, aquest Espanya-Dinamarca semifinals de l'Europeu, amb aquests dos joves sabadellencs que han arribat fins a on han arribat semifinals de l'Europeu. Pere Llats, entrenador de l'Oarc Gràcia en el seu dia ara a la Roca i entrenant a l'Aleix i a l'Ian aquí al carrer Bocaccio. Gràcies per aquesta radiografia, per aquests records. Una abraçada.
Molt bé, una abraçada i estarem atents aquesta tarda a veure què passa.
Fins ara.
Vinga, fins ara. Adéu.
Afegim un apunt ràpid també d'handbol perquè l'Oarc Gràcia manté intacte el somni de classificar-se per les fases d'ascens. Els verdiblancs tancaven ahir la primera volta recuperant el partit contra el Sant Cugat i el pavelló del carrer Bocaccio va poder vibrar amb l'equip amb el triomf 37-34. Els de Cesc Borrell van signar una gran segona part i van poder superar un rival directe de la part alta a qui deixen ara 3 punts. Bernat Correro, un dels màxims golejadors, explica com es va anar forjant aquesta victòria.
Intentaré ajudar-los, no?
La primera part ha sigut... és a dir, anades i vingudes tot el rato amb igualtat màxima, anàvem 14-14, de fet, diria. I res, la segona part hem començat molt bé, molt enxufats, sabíem que havíem de millorar una mica el tema d'intensitat, de córrer, perquè és com ens sentim còmodes, i la veritat és que la segona part ens hem sentit molt còmodes, hem pogut fer el que ens agrada a nosaltres, que és córrer, defensar, i res, llavors hem agafat un bon coixí que hem pogut anar gestionant la majoria de la segona part i ha sigut una victòria, bueno, al final prou còmoda.
Arribats a l'equador d'aquesta primera nacional masculina, l'Oarc Gràcia ha sumat 22 punts de 30 possibles i està empatat amb el Granollers B a la segona posició, l'última que dona dret a jugar les fases d'ascens. Amb menys de 48 hores de marge, l'Oarc tornarà a l'acció demà a 8:15, obrint la segona volta a la pista del Joventut Handbol Mataró. De la seva banda, el partit del Creu Alta Sabadell contra el Sant Joan d'Espí ha quedat ajornat a la divisió d'honor plata femenina. L'Oarc rebrà la Roca diumenge al carrer Bocaccio quan passin 5 minuts de les 6. Ràpidament, recollir els estris i deixar aquest lloc a l'estudi de Ràdio Sabadell al Pere Gallifa, els companys informatius, amb el Notícies Migdia. Abraçada des del control de so del Toni González. Que vagi bé, bon cap de setmana, adéu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.